Bona tarda, són les 5. Us parla Abel Font. Notícies. Manifestació unitària contra la violència masclista. Aquesta hora, just ara, a les 5, hauria de sortir aquesta manifestació des de Plaça Catalunya per seguir un recorregut que pujarà un tram de l'Avinguda Ave Maria per baixar llavors pel carrer Enric Serra fins a la plaça de l'Ajuntament. Allà s'hi llegirà el manifest i allà s'hi fa l'acte en record de les víctimes amb participació d'una quinzena d'entitats locals. Els actes d'avui tanquen una programació que ha transcorregut al llarg de tot el mes de novembre amb motiu, avui, del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Tema d'obertura a l'informatiu local que podreu escoltar d'aquí a just una hora al punt de les 6 i que ja hem destacat en aquesta obertura i que continua present en els titulars que venen tot seguit. Perquè ens fem en ressò també d'un dels últims actes a l'entorn d'aquesta data simbòlica, el 25N, l'acte que es va fer divendres era el taller de pancartes vinculades amb la 25N, el punt jove L'Esbotzada, organitzat des del col·lectiu Fem Sororitat. Mirant endavant, demà es farà el segon taller deliberatiu relacionat amb el procés de participació ciutadana del nou POUM, el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Es farà a l'Ajuntament i estarà dedicat a l'assignació d'usos en àrees urbanes en transformació, com és el cas de la Closa del Llop. És un taller obert a tothom. Arriba una nova temporada del Cuina de Pescadors. 6 noves sessions de plats preparats pels mateixos pescadors amb receptes de cuina tradicional, sempre amb el peix com a protagonista. Se celebren els últims divendres de mes fins al juny vinent. Esports. El Futbol Club L'Escala cau en zona de descens després de perdre contra el Manresa. El segon equip, amb l'empat al camp del Marc Adalam, ja no és líder. I en bàsquet, el sènior masculí assoleix la primera victòria del campionat, mentre que el femení cedeix a casa contra el Porqueres. A l'agenda d'activitats ja ho hem dit, la manifestació contra la violència de gènere i la lectura de manifest i acte commemoratiu per a les víctimes. I meteorològicament parlant, avui és un dia encara en situació de sud. Avui ha estat un dilluns molt temperat i de cel variable. Demà farà més fresca i s'aclarirà cap a migdia i tarda. Fins aquí aquest butlletí. Ara continua l'Arran de Mar. Després, l'actualitat local, l'actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre a les 7 i a les 8 els musicals. A totes i a tots, gràcies per la companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on parlarem d'un macroprojecte a les costes del Garraf que ha quedat anul·lat. Sabrem per què i de quin macroprojecte es tracta. Després anirem fins al Delta de l'Ebre, on es fa un tast d'aigües a cegues en prevenció de residus. Explicarem millor tot això i acabarem el programa d'avui amb un nou llop de mar, un llop de mar que ja avancem que neda molt. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. El macroprojecte de l'autòdrom de Terramar ha quedat anul·lat després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi tirat enrere aquest projecte. Una notícia que coneixíem fa pocs dies i que avui analitzarem més a fons de la mà del president de l'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf, aquesta decisió i com l'ha rebut la plataforma verda de l'autòdrom. Carles.
Fa pocs dies coneixíem la resolució del Tribunal Superior de Justícia que anul·lava la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes relativa al projecte de l'autòdrom de Terramar. Coneixem avui, doncs, més detalls de la importància d'aquesta decisió amb Jaume Mercè, president de l'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf. Jaume, què tal? Com estem?
Hola, molt bé.
Jaume, primer de tot, posem una miqueta en context, no? El projecte de l'autòdrom, el que volien era, suposava reconvertir, no?, aquest espai en un espai de competicions equestres internacionals i que deien, no?, de referència del món del vehicle clàssic, no? Per què, no?, això no podia ser?
Bé, nosaltres, en seguida que vam saber que hi havia aquestes pretensions, ens ho vam estudiar, vam veure que això es modificava la General de Ribes una mica perquè ho demanava, doncs, una empresa privada i per fer uns ànims de lucre determinats. Ja veiem que l'interès general no hi era, i perquè, doncs, afectava a una zona d'interès natural important, sobretot tenia una funció, té una funció de connector ecològic molt important, i vam veure que ens hi havíem d'oposar. Nosaltres vam fer les al·legacions pertinents dins el procés urbanístic, que va estar informació pública, i, bueno, i vam fer també mobilització, vam crear, doncs, una plataforma ciutadana, la plataforma verda de l'autòdrom, es vam moure, i finalment, doncs, vam veure la necessitat, doncs, d'anar una mica més enllà, perquè si no, doncs, lo que era la tramitació administrativa, doncs, era com un corró que passava per sobre de tot, no? I aleshores vam veure la necessitat, doncs, de fer un contenciós, un recurs contenciós administratiu contra, doncs, aquesta decisió, i bé, doncs, per sort vam tenir uns companys, uns partners, diguéssim, que ens van donar tot el suport, sobretot econòmic, s'ha de dir, doncs, per poder, doncs, contractar, doncs, un advocat molt bo, i que a partir d'aquí, doncs, va començar aquesta, diguéssim, aquesta cursa legal que ha trigat bastant de temps, no? I al final ha desembocat amb aquesta sentència favorable, no? I per tant estem contentíssims.
Uh-huh. Ara el projecte queda aturat, doncs, eh?
El projecte queda anul·lat. O sigui, uh-huh. El projecte de lo que és la tramitació aquesta de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Ribes queda anul·lat de ple dret. I per tant, doncs, clar, aquí hi caben l'Ajuntament pot tornar, si vol, a començar a fer una cosa que sigui molt diferent, clar, però nosaltres això no ho sabem. Ara el que toca és alegrar-nos d'aquesta sentència, que no ha estat gens fàcil, i per tant, doncs, cal celebrar-ho, i jo penso que no s'ha de pensar altres alternatives, perquè de moment difícilment crec que hi sigui.
Clar, perquè part del sol, no, part de la terra de l'autòdrom està protegit, no?, dins d'espais PEIN i de la xarxa Natura 2000.
Sí, part és xarxa Natura 2000. La Riera de Ribes, encara que sigui una cosa estreta, es considera que té una amplitud suficient, i a més s'ha de travessar. El fet de travessar-ho ja indica que això no... que forma part del sistema aquest del projecte, no? I per tant aquí, doncs, han topat. I no només això, sinó que hi ha uns ells que, sense ser PEIN, sense ser xarxa Natura 2000, són uns espais, doncs, protegits pel propi pla territorial de metropolità de Barcelona, i que això es refereixen a les vinyes i tot el que aixafa aquest projecte, no? I per tant això s'ho havien saltat sense donar-li molt importància, en canvi la sentència es basa justament en aquestes dues coses.
Uh-huh. A més, pot ser que no, el projecte urbanístic de l'autòdrom de Terramar preveia també dos accessos, no, en aquest equipament, per dos guals, com dius, que travessaven aquesta Ribera de Ribes, i pot ser que ara, a més amb tot el que ha passat a València, amb Aldana, no, amb aquestes zones inundables que cada vegada, arrel de tot plegat, es posen més en qüestió, també hagi fet aquesta balança, no, que situar uns accessos en zones que són inundables no és viable?
Sí, tot això ho hauran de tenir molt en compte, no només aquí, sinó a tot arreu, no? I s'haurà de revisar tots aquells planificacions urbanístiques que estan en marxa, no? Aquí també, clar que sí, perquè la Riera de Ribes, doncs, també és un lloc, no? Pot ser, és un espai inundable, clar, i per tant, de tota manera, això la sentència no en parla, simplement parla dels valors naturals de lo que és la xarxa Natura 2000, i que aquest projecte l'aixafava i se'l menjava un tros, clar.
Uh-huh. Aquest projecte, doncs, ara queda anul·lat, has dit, eh? No, no aturat, eh? Anul·lat, sí, ja no poden seguir.
La sentència ho posa ben clar, no? I, a més, queda una cosa clara, que la sentència aquesta, doncs, va dirigida a les administracions que ho han aprovat, això, que són l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i també la pròpia Generalitat, a través de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès. Perquè una de les punts que demana la sentència i dius que això la Comissió del Penedès no en tenia competència, sinó que com que afectava l'espai de xarxa Natura 2000, això ho havia d'haver resolt, o com a mínim haver fet havien d'anar a preguntar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya. I per tant, doncs, això també ha fallat per aquest cantó. Aquí no només ha fallat l'Ajuntament de Ribes, ha fallat la Generalitat. I això ens aboca, doncs, a tenir bastanta desconfiança amb la pròpia administració, en aquest cas l'Ajuntament de Ribes, i també amb la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, que aquí ens hauríem de plantejar a veure què és el que ha fallat i per què. Què hi ha hagut allà? Hi ha hagut, doncs, alguns interessos contraposats a les persones que la composen, o és que legalment no està prou ben dissenyada les comissions d'urbanisme, no està ben representats la democràcia en aquestes comissions? Clar, aquí ens sobra un ventall de preguntes que ens fem la ciutadania.
Clar, perquè el que hem d'entendre ara és que la sentència diu que no es poden, no, requalificar aquests terrenys que estan en protecció natural.
És clar, no es poden requalificar i sobretot tampoc es pot fer el que han estat fent, no? Que és una zona, doncs, que no es pot edificar, doncs, dir, bueno, això ho farem, que no sol no urbanitzable, a canvi d'aquesta altra, han fet tot una mena de canvis molt estranys per aconseguir, doncs, que aquest projecte fos lucratiu, és clar, i això no pot ser.
Ara, doncs, ha quedat anul·lat, però, clar, hi ha la temor de que pugui tirar endavant algun altre projecte, que es puguin tornar a presentar algun tipus de projecte que miri de tirar endavant alguna cosa similar?
Això ja s'escapa una mica dels meus coneixements, perquè no en tinc ni idea, no? Però sí que si volen tornar a provar a fer un projecte com aquests, doncs hauran de mirar de no ser tan lucratius, o sigui que d'alguna manera jo no sé si els hi sortiran els números amb els inversors, perquè clar, hauran de vigilar de que no sigui com l'anterior, que ha fracassat. Per tant, això aquí ja em perdo.
Perquè clar, què s'hi pot fer a l'autòdrom? Que l'hem de deixar com està? Hem de mirar de mantenir-lo així? L'espai que és natural que es quedi tal com està? Com hauria d'evolucionar aquest indret de l'autòdrom de Terramar?
Jo crec que en el futur ens hem d'acostumar a pensar que l'espai no urbanitzable no és aquell que per tant, ui, no hi podem edificar, no s'hi pot fer res, no. L'espai no urbanitzable, i de fet això ja ho diuen les normes actuals, és aquell espai que és necessari, doncs, perquè la natura, doncs, necessitem la natura, necessitem els oberts, necessitem els espais perquè pugui, doncs, existir tota la part de flora i de fauna corresponent. En aquest cas, aquest projecte afectava totalment aquest connector biològic, i allò que havia costat tant de defensar, que eren els colls i mirar el peix, allò quedava aïllat. I això està demostrat avui en dia, que espais protegits que queden aïllats no tenen raó ni tenen sentit. Aleshores, si es protegeix un espai com els colls i mirar el peix, també s'ha de protegir un connector biològic perquè el pugui connectar no només amb el mar, que això sí que està garantit, sinó també a l'espai del que és el parc del Garraf. I això, doncs, esclar, és necessari. No hem de pensar que el sòl no urbanitzable és un sòl perdut. Al contrari, és un sòl necessari, és un sòl guanyat, és un sòl que hem de dedicar-hi esforços i, si convé, també per restaurar-lo, perquè sigui cada vegada millor. A més, aquí a l'autòdrom, doncs, tenim una sèrie de coses que estan declarades béns culturals d'interès i, per tant, s'han de protegir, s'han de restaurar amb la mesura que es pugui i s'han de mantenir. Aleshores, qualsevol projecte que tingui a veure aquests aspectes serà benvingut. El que no pot ser és que ja es faci un projecte amb aquestes, amb, amb aquests usos que pretenien, i a més hi vulguin fer doncs, una zona urbanitzable, doncs, amb una sèrie d'hotels i coses. Això avui en dia doncs, ha quedat clar que han d'abandonar aquesta pretensió.
Uh-huh. El model de crear, més enllà no, del nivell ambiental, no?, que suposaria tot plegat, també és un model, podríem dir, de creixement desorbitat, no?
Sí, és clar, vull dir, les coses encara van així. Quan la natura ja ens està dient de fa molt de temps de que a veure, o la tractem millor o les coses aniran pitjor, doncs encara veiem que continua la mateixa inèrcia de créixer, gastar tot el petroli que hi hagi sota la terra i mirar d'encimentar tot el que es pugui a base de bé. Clar, jo crec que això està arribant a la seva fi, però els governants haurien de tenir una mica més de sentit comú i dir, bueno, aquí hem de parar ja. Hem de parar ja perquè, francament, el que veiem a venir és de que en el futur una de les coses més importants que passaran, i això no m'ho invento jo ni és cap mena de mals auguris, és que les temperatures aniran pujant de forma irremeiable i l'aturador l'hem de fer ara, no de quan ja no puguem ni respirar.
Mm-hmm. Això és evident. Deixa'm per acabar comentar, no?, que una de les coses que també has anomenat, no?, que l'autòdrom potser més enllà de la importància en si que té a nivell ambiental és aquesta importància a nivell de nexe de connexió, no?, entre espais protegits de la xarxa Natura.
Efectivament, sí. De fet, ja tenim aquest nexe de connexió, que és la Riera de Ribes, que també està catalogada de xarxa Natura 2000 i forma part del PEIN, però, clar, el que són connectors biològics no es basen únicament en els cursos dels rius o de les rieres, sinó que agafen una franja molt més ampla. I en aquest cas ho teníem garantit, perquè les pròpies vinyes que hi han, doncs, ja també tenen aquesta qualitat com a connectors biològics, no? Les vinyes, els turonets que hi ha, els petits boscos que ho acompanyen, tot això forma part d'aquest gran connector, que de fet és un connector, jo diria que prou important, perquè de fet fa que els colls miralters es quedin enganxats, diguéssim. Si no, cada vegada estarien més aïllats i al final els colls miralters seria un relicte que no serviria per
no tindria gairebé pràcticament accés tampoc per enlloc. Jaume, només per acabar, clar, l'autòdrom per això en el seu moment va ser, no?, una potència per aquí, per municipi, quan s'hi feien aquestes carreres, fins que va deixar de funcionar.
Sí, va ser una innovació extraordinària, tot i que sembla ser que no va acabar de funcionar, no?, econòmicament en el seu moment, però bueno, això no té res a veure. Ara, en aquests moments, és una cosa que tenim, que és un bé cultural, per tant s'ha de conservar, tot i que ja se sap que les tecnologies han canviat molt i això mai podria ser doncs, un circuit doncs, viable en aquests moments, no? Però sí que s'ha de conservar com a tal i s'ha de cultivar doncs, la seva memòria en el sentit de que va ser una cosa que forma part de la història de la nostra comarca.
Mm-hmm. És normal per això que al final hi hagi algú, podríem dir, nostàlgics que vulguin mirar de recuperar-ho d'alguna manera?
Recuperar-ho, a veure, en quin sentit de que es poguessin fer curses, jo crec que això és inviable. Uh-huh. Ara, el que sí que s'ha de fer és buscar alguna manera doncs, perquè pugui ser conegut, es pugui visitar, perquè no, és clar que sí, uh-huh. I sempre conservant els valors naturals que hi puguin haver, no? I qui diu valors naturals vol dir també doncs, que conservar tot l'entorn. L'entorn paisatgístic és una cosa importantíssima que tenim, és un tresor, i per tant això hi hem de posar doncs, tots els esforços que tinguem perquè es pugui conservar per nosaltres i per les generacions venideres. No?
Mm-hmm. És evident. Doncs Jaume Mercè, president de l'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient d'aquí del Garraf, moltes gràcies per haver entrat i per haver-nos donat més detalls d'aquesta resolució positiva des del que fa per vosaltres. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Fins aviat.
Després de conèixer tot aquest macroprojecte i la seva anul·lació, anem ara cap al Delta de l'Ebre, concretament al seu parc natural, perquè els tècnics del parc han organitzat un tast d'aigües a cegues. La companya de Delta.cat, la Leida Baza, ens explica més detalls de tota aquesta activitat a Leida.
Sí, Marina, dins del marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, des del Parc Natural del Delta de l'Ebre han organitzat un tast d'aigües. Els interessats havien de provar cegues tres tipus d'aigua i encertar si l'aigua era de l'aixeta o envasada. La finalitat de l'activitat? Millor preguntarem a l'organització, concretament a Xavi Abril, tècnic del Parc Natural Delta de l'Ebre. Xavi, com estàs? Benvingut a Arran de Mar.
Gràcies per trucar-nos. Bé, estem bé, estem bé, gràcies.
Per situar-nos, primer, compta'ns en què va consistir aquesta activitat de tastar aigües?
Molt bé, és una activitat que desenvolupem des del parc. En aquest cas vam desplaçar al mercat municipal d'Amposta el dissabte al matí i bàsicament doncs, és degustar tres tipus d'aigua, com tu molt bé has dit. Una d'alguna marca comercial reconeguda, l'altra aigua directament servida en aquell moment de l'aixeta i la tercera també és aigua de l'aixeta però que porta 24 hores, diguéssim, airejada en una xerra que es vagi airejant, diguéssim. Llavors, doncs, bueno, les persones de manera voluntària podien provar l'aigua i fer l'enquesta i endevinar el seu origen.
I la finalitat de tot això?
Bueno, la finalitat, com ja sabràs, al Parc Natural fa uns anys que vam encetar una campanya que es diria Per un Delta Net,
sí.
I entre moltes accions, com és la de neteja d'espais naturals, neteja de platges, també fem algunes accions de sensibilització, no?, i també d'educació ambiental. I en aquest cas el que pues, bueno, volíem constatar o ficar damunt de la taula pues, és el nostre dia a dia, no?, és a dir, intentar reduir el volum d'objectes d'un sol ús que comprem, no? I l'objectiu principal pues, bueno, és reduir els envasos d'un sol ús i generar menys residus. I en aquest cas, pues, bueno, confiem en que els serveis municipals, els ajuntaments ens ofereixen una aigua a les nostres cases, que és una aigua que passa a tots els controls de sanitat i que està, diguéssim, controlada quasi bé al segon, i donar pues, a conèixer això, no?, que l'aigua de l'aixeta és bona, que és saludable i que d'aquesta manera també ajudem al planeta i al medi ambient. Hem de pensar així que l'aigua que comprem embotellada ve com a mínim de mitjana a uns 300 quilòmetres des d'on vivim nosaltres, no?, i quan la tenim a l'aixeta. Què vull dir més, també, que no ens dediquem a vendre osmosis i sistemes de depuració, sinó que intentem, per això, conscienciar de que podem reduir el consum d'envasos en el fet d'obrir l'aigua a l'aixeta. I si vols, pues, bueno, si t'instal·les algun tipus d'això, de ja ho diré, de sistema en carbó per llevar el mal ús, ben fet, però bueno, l'objectiu era un altre dia, d'alguna manera sensibilitzar sobre aquest aspecte.
Clar, però tu has comentat el sabor, se nota?
Se nota. Aquí el que vam fer el joc és això, teníem l'aigua 24 hores posada dins d'una gerra de vidre per a que aquest sabor d'alguna manera es diluís. I he de dir que van participar una seixantena de persones, un gairebé 80% van encertar l'origen, i este 20% que va fallar pues, era gent de més de 40 anys que van cap a dalt. Els joves, que tenen els sentits més aguts, diguéssim, ho van encertar a tots, i la gent a partir de 40 pues, ja podia fallar una miqueta entre l'aigua embotellada d'una marca coneguda, comercial, i de l'aigua que portava 24 hores, diguéssim, airejada.
És a dir,
sí,
que estem dient que l'aigua de l'aixeta se pot consumir sense problema,
sí,
i que si el sabor, el gust que tingui no ens agrada, la podem airejar o aquell que pugui, vulgui o desitge,
exacte,
ficar algun sistema de filtratge.
Correcte, en aquest sentit. Val? Sobretot és l'objectiu del taller és conscienciar sobre aquest gran volum d'envasos d'un sol ús, sobretot en aquest cas pues, ampolles de plàstic que utilitzem en el nostre dia a dia. Només una estadística, cada minut se venen 1 milió de botelles de plàstic d'aigua, al món.
Ja.
Quan, en un petit gest, almenys en aquesta societat occidental que ens trobem nosaltres, la tens a casa.
I quan, bueno, no sé si quan s'acabava el tast, en aquella persona li diu, pues mira, ho has encertat, o ja està bé, i li proposàveu que això que estem comentant, que l'aigua de l'aixeta pues, se pot consumir, que no hi ha cap problema, no sé la reacció dels participants.
Bueno, hi ha de tot, no? És a dir, la majoria quan certament se notava, sobretot l'aigua posada a l'acte, se nota que està carregadeta pues, de clor o vale, de les substàncies que la fan potable, però també fem cas o fem una mica d'èmfasi en això, no? Que l'aigua és un bé públic i que, ja et dic, des dels ajuntaments tenen un control estricte sobre l'aigua des que ens arriba a casa, que passa uns controls sanitaris pràcticament al minut, i que aquests controls pues, han de fer, són públics, estan penjats a les webs de la majoria dels ajuntaments i que hem de tindre confiança. A més, el que comentaves tu, si hem pres a casa pues, algun tipus de filtre tipus de carbó o algun tipus d'osmosi inversa, pues, això és decisió de cada ciutadà, de cada persona.
També, bueno, si no volem usar aquestes ampolles de plàstic que tant de mal fan al medi ambient, bueno, pues, si podem utilitzar, pues, no sé, de vidre o d'aquestes que anem omplint o bueno, no sé, no sé si estic fent una campanya en contra
no,
o... Perquè, clar, és que a mi me costa, a nivell personal, Javi, sí. Me costa, perquè jo he provat l'aigua de l'aixeta, del grifo, que diem, i... Sí. Déu-n'hi-do.
No, som conscients d'això, no? Però nosaltres l'efecte és que no som venedors ni d'osmosis ni de filtres.
Ja, ja, ja.
Som sensibilitzadors de que ens trobem un problema als nostres espais naturals, on ja pràcticament el 90% dels objectes que trobem són d'origen plàstic, i on, dins del top 10 que trobem, en les ampolles, los taps d'ampolles de plàstic estan entre els 3 i 4 objectes que trobem més, no? Estan dalt de tot. Llavors, pues, bueno, fer esta reflexió associada a que tens l'aigua de casa, que la tens controlada i que si la deixes aire ja pot ser bona, i si damunt hem pres algun sistema de filtratge associat, pues, jo que sé, algun tipus de carboni actiu o de això, osmosi inversa, pues, més que millor, però bueno, qui s'ho pugui permetre ho així ho vegui.
Mm-hmm.
D'altra banda també, l'aigua que ens ve que compres tu, per exemple, de qualsevol supermercat, que sí. Està dins una botella plàstic, ha viatjat com a mínim 300 quilòmetres. Este viatge l'ha fet en un transport que no saps quantes hores ha estat al sol, ni el súper quantes vegades ha tingut amagatzemada pegant-li el sol, no ho sabem.
Yeah.
Per dir... algun aspecte,
Sí, bueno, al final sabem que va tot de la mà, quan
correcte,
estem parlant de residus, va de contaminació, va d'un munt de coses. Sí que és veritat també que des del Parc Natural Delta de l'Ebre no és esta l'única activitat ni campanya que heu fet a favor del medi ambient i per a evitar tot aquest tipus de residus. Jo he vist el cartell que marcava per un deltanet, potser esta sigui la més coneguda, però no pareu,
Bueno, és correcte, sí, la campanya de neteja que fem els diferents ajuntaments conjuntament, el segon diumenge de març és la més potent, però al llarg de l'any anem fent coses, ja siguin escolars, instituts, fent ruïdo mediàtic, que diem, no? I properament també presentarem una campanyeta, no sé si serà a final d'any o a principis del 25, que anirà associada també a un aspecte que ens trobem als nostres carrers, no? I és que els embornals, no?, per on se cola l'aigua de pluja, sí. Vale, que fa cap al clavegram i les desaigües, els pluvials, farem una campanyeta que anirà associada a que la mar comença aquí. Vale? Moltes vegades molts objectes viatgen a través dels clavegram, del clavegram fa cap a Rierols o a Rieres, a vegades la depuradora del poble va massa plena, sobretot en aquestes aigües que hem viscut aquests dies atrás, i no dona capacitat per a rebre tota aquesta aigua, llavors la boca ja sigui el canal o el riu, i això fa cap a les nostres platges. No? A vegades esta brossa que ens trobem la tenim als nostres peus al carrer. Mos arriba, viatge, desplaça, sigui per la pluja, per les corrents d'aigua o pel vent. I la iniciarem properament. La mar comença aquí, al costat de l'embornal, saps?
I ja teniu alguna encaminada? Alguna activitat, no sé si alguna xerrada, algun taller?
Pràcticament el que farem serà... hem comprat unes plaquetes metàl·liques que posa això, no? La mar comença aquí, no llencis res al terra. I que intentarem pues, que bueno, en el suport dels escolars i dels ajuntaments posar estratègicament en aquells embornals que siguin més visibles dels municipis. Vale? Sigui el creuar una avinguda, alguna plaça, al costat d'un col·legi. I bueno, associat a això també farem un vídeo divulgatiu molt curtet, un minutet, i també hi haurà una campanya divulgativa que ja encetarem en els escolars cap al 2025.
El que sí m'he crida l'atenció dels últims temps, Javi, és que abans, no sé quants anys podria ser, parlàvem de reducció de residus, de campanyes de reducció, i ara ja parlem de prevenció, és a dir, d'evitar l'ús totalment.
Sí, això va molt associat a les R's, inclús avui en dia ja ven en l'ecodisseny, no? És a dir, intentar que els productes que tu fabriques siguin 100% reciclables i que si no ho són, pues ja no portar-los a la cadena de producció. Això és complicat, però la línia va cap aquí. També hi ha moltes línies, diguéssim, associades a l'economia circular, a que, bueno, que passar del rebuig al recurs, vale? Estem parlant de res, del rebuig, que també pogués ser un recurs, que el poguéssim reaprofitar, i per aquí van aquestes línies. Ara, falta picar pedra encara, lògicament.
Sí, però igual les noves generacions, estem parlant doncs, ja d'adolescents, o igual estan més conscienciats perquè han crescut en això, o encara creus que fa falta molta feina?
Home, hem canviat moltíssim, en pocs anys, de no tindre als pobles doncs, la capacitat de poder separar els fragments, no? De tindre poder recollir la brossa per les pedres, o el cartró, o la brossa, diguéssim, el rebuig, etc. Això ha canviat moltíssim. Anem a més, anem a millor, és a dir, cada vegada estem més preparats i més conscienciats, no obstant, no deixem d'estar a una societat de consum on el ritme el marca la gent que produeix, no? I només cal pegar una volta, vas a qualsevol supermercat i encara trobes productes sobreenvasats, depenent de baigues ja trobes una mandarina pelada, vale? un plàtano dins d'una safata i embolicat en cel·lofan d'este. Encara falta moltes coses a millorar, i en aquest sentit sí que la joventut puja conscienciada, però és un no parar, és el dia a dia.
I perquè abans les campanyes se centraven molt, i ara també algunes, perquè són necessàries, en el reciclatge, però ara és evitar que ho hagis de reciclar perquè no ho uses. Aquí està la clau, jo crec.
Sí, ja et dic... Sí, t'entenc, però ja et dic que aquestes línies s'han de sumar també en que sigui circular, no? És a dir, que diguéssim, el producte tingui una vida i que després d'esta vida o es repara o se recicla 100%, no? Si no pots fer-ho així, no, ja no hauria de sortir al mercat, no? Hi ha molts exemples, és a dir, hi ha algunes vegades que hi ha productes que en principi entren molt llamativament al consumidor, però que després creen molts de problemes per als municipis. En aquest cas me refereixo a les tovalloletes, per dir alguna cosa, les tovalloletes higièniques, sí. No? Que, bueno, que és un producte que ens fa la vida fàcil, ¿vale? Però que algun puesto fica... Se puede tirar se pot tirar al lavabo, no? Sí. Tira pel vàter. O biodegradable. Vale, si és una tovalloleta, que segurament que sí que serà biodegradable, però que necessitarà temperatures superelevades o un temps superior als 2, 3 o 4 mesos. Clar, quan tu fas un ús diari d'això, ja ho sabeu els problemes que ocasionen, no? Canonades embossades, els pescadors que, per exemple, davant, sobretot de Barcelona, que arriben les xarxes plutíssimes de tovalloletes, de filaments. Falta treballar moltíssim en este cas. Pues,
precisament relacionat amb això, sortia la notícia que els pescadors retiren prop de 400.000 litres de brossa marina del litoral català en els darrers 4 anys, i que lo més comú eren les llaunes, les botelles, les ampolles i sobretot moltes tovalloletes higièniques, com comentes.
Sí, correcte, sí. De fet, mira, ens afecta tot. És a dir, la meva brossa, el teu problema, saps? El teu problema, la meva brossa, per fer este feedback, no? I llavors, en el cas dels pescadors, a Catalunya hi ha hagut un projecte ja que fa uns 7 o 8 anys que va, que es diu Mar Viva, i hi ha diferents pescadors de diferents ports de Catalunya, quan trobem brossa marina a les xarxes, doncs en lloc de tornar a retirar al mar o el que sigui, la retornen a port i allí se classifica, se pesa i se processa els llocs que té. I va estar molt bé les estadístiques, perquè també és un dels sectors que és molt afectat i que hi participa, no? En aquesta problemàtica, diguem.
Si tornem cap a casa, quasi cap a casa teua, Javi, al Parc Natural sí. Delta de l'Ebre, relacionat en este tema de residus, heu notat una millora? És a dir, la gent va més conscienciada, el turisme, sobretot, que ja tot l'any pràcticament, no deixa tant de rastre, podríem dir, a tema platges, Parc Natural?
És difícil, perquè és molt subjectiu això. El que sí que ha fet el parc és, com que no tenim la facilitat de gaudir com els nostres pobles de papereres i tindre un sistema recollit diari, no tenim contenidors en zones de parc. El que estem promovent és que la gent que vingui a disfrutar del Delta, que va en la motxilla plena, pues que després se n'emporti menys frena, que s'hagi mitjat el que s'hagi endut i que no tiri, diguéssim, els residus al terra, no? És a dir, no podem disfrutar en zones de parc natural de contenidors i d'una recollida com disfrutem els pobles, i en aquest sentit hi ha molta gent que està conscienciada que així ho fa, però clar, quan són espais molt oberts a la que algú t'hi sigui una bosseta pintada d'un pal, enseguida es veu. Per tant, l'incivisme encara hi és present. No voldria dir que anem a menys, però anem guanyant adeptes i fent pedagogia de que, bueno, disfruta del Delta però porta la prossa cap a casa i o deposita-la a algun dels municipis quan arribis. Mm-hmm. Però, bueno, gaudis de la platja, vaig amb els crios, per exemple, ves a la fiambrera, però, bueno, quan acabes t'ho emportes cap a casa perquè aniràs més buit. Només és això.
Sí, les platges, quan s'apropa a treure la caloreta, doncs n'haurem de tornar a parlar a veure en guany com es sí. presenten també després de tots aquests temporals.
Ei, això és cert, també el que dic sempre, estem a un mar tancat, les platges del Delta no tenen gaire... Bueno, té una mica dependent, però, claro, quan hi ha un temporal la mar ho trau tot i no ho recupera, no? Llavors, pues, és lògic que després d'un temporal sigui aquest reflexe d'aquesta societat que diem, de producció i consum en la que estem vivint.
Mm-hmm. Xavi Abril, tècnic del Parc Natural Delta de l'Ebre, moltes gràcies per atendre'ns a la trucada del programa i ara ha sigut per la gestió o per la possibilitat del consum de diferents tipus d'aigua, que no sigui sempre embotellada, però bueno, us anirem parlant del tema que toque.
Moltes gràcies.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar. Nadal a Mànega, a travessar l'estret de Gibraltar nadant, o també viatjar arreu del món fent travesses. Aquests són només algunes de les fites que ha aconseguit el nostre Llop de Mar. Va fer de la natació la seva passió per preinscripció mèdica. I un dia va començar a nedar en aigües obertes. I els reptes van anar sorgint. Parlem de Jordi Cervera, conegut com el Tragamilles de Reus.
Jordi, què és per tu el mar?
El mar és tot. El mar, quan el veig, m'agradaria tot el dia de mi volia, en la meva vida.
Quan vas començar a nedar en aigües obertes? Perquè d'això ja fa bastants anys.
Sí, bueno, la meva primera travessa d'aigües obertes va ser amb una Capri Nàpolis, vaig fer 18 anys allà, a Capri, i bueno, va ser una experiència enorme, van ser 34 quilòmetres, i va ser una travessa amb aigües obertes que vaig fer la meva vida.
Mm-hmm. Perquè tu, hem de dir, comences a nedar en piscina i per preinscripció mèdica, no?
Sí, jo vaig tindre polio l'any i mig, bueno, per als 11, i almenys els va dir uns pares que l'únic deport que podia fer per recuperar-me era natació. I bueno, i això ha sigut la meva vida, i pues, per la malaltia, per la polio, pues, soc nedador i cada dia hi vaig i encara n'hi duu ara, i és una meva afició i de tota la meva vida.
Uh-huh. I en quin moment fas el salt de piscina a mar o per què el fas?
Bueno, el entrenador que tenia va veure que tenia qualitats de fer llarga distància, i el més llarg que teníem aquí era la Tortosa Amposta, i allí baixava cada any un equip anglès fent estalls de la Swimming London Federation, i se m'ha posat al cap el canal de la Manxa, i per fer el canal de la Manxa tenia que tindre un currículum de proves, si no ho deixàvem fer. I llavors, bueno, a partir d'aquí, doncs, m'ha acompanyat sempre l'entrenador tota la meva vida, el Joan Casanovas, el Pitu, i mira, vam començar per Capri, que també fet durant 5 anys, vaig anar a Egipte, al Cairo, i a Luxor, al Rio Nil, fer una prova de 34 i una de 32, i al Canal dos Suez, una de 26. I fer el circuit aquest de llarga distància, una prova a Stargard Faros, a Jugoslàvia, i durant 5 anys vaig fer el circuit de llarga distància del món, i fins que va ser oficial, que l'any 92 doncs, ja hi pogués ser internacional, ja hi pogués anar al Mundial d'Austràlia Perth a la prova dels 25 quilòmetres.
Mm-hmm. A tot això, vull dir, tu comences a fer tot això perquè se't posa al cap el tema del Canal de la Manxa.
Sí. Era molt recte, no sabia el que era, i bueno, vaig anar l'any 93, no es va poder fer per tipus de climatologia, vam estar allí 15 dies, i a la 84 doncs, vaig poder fer-ho. Ha sigut la prova més dura que ha passat a la vida, 2 hores 4 minuts, amb un fred que va ser enorme, però bueno, vaig preparar molt per poder assolir-ho, i bueno, he complit el somni de la meva vida l'any 84, el 20 d'agost.
A més del fred, entenc que també unes corrents bastant importants.
Sí, perquè el Cala de la Manxa el que té és que té un canal que baixa pel mig, però tu has d'anar a buscar la marea quan marxa d'Anglaterra i has d'anar a buscar la marea quan puja a França. I bueno, va haver la sort, m'he entrenat molt, estava molt ben preparat, i bueno, i ja sabia en quin moment que tu has de lluitar per poder agafar la corrent que va cap a França, perquè si no, doncs no arribes.
I per què se't posa al cap al Canal de la Manxa i no una altra cosa?
Perquè diuen que hi ha tres reptes a la vida que una persona pot fer, no? Un és el Canal de la Manxa, que ja l'he fet, l'altre era la Sant Gibraltar, que ja l'he fet, i l'altre és el que no puc fer, o més que podia fer, un xerpa, que és l'Everest, no? Vull dir, aquests són els tres reptes que havia sempre al món per poder, per tema de corrents i dificultats meteorològiques, no? Però és el repte de qualsevol nadador, no? Poder fer el Canal de la Manxa, i és un repte personal, doncs, que tothom vol assolir, no? I, bueno, jo, doncs, m'he de la sort de poder intentar-ho i poder fer-ho, perquè hi ha molts nadadors que tenen molta valua i les condicions no són les mateixes per ningú, i a més a més no admet que tinguis el neoprè, sinó que has d'anar l'altra cada bany sense, i amb una crema que ells et venen, per poder, doncs, aguantar aquest fred que és infernal, perquè jo em vaig preparar molt.
I per què no pots tirar el neoprè?
Bueno, és el reglament dels gasos, i bueno, jo crec que és molt bo que és un reglament i que és el màgic. Jo, per aguantar el fred, vaig fer una cosa que sempre l'explico i és inverossímil, que és jo tenia que gravar el fred i poder aguantar-ho, i me passava els dissabtes i diumenges a la banyera i ma mare me tirava gel i amb cubitos i per acostumar molt fred, no? Perquè jo buscava freds veient amb aigua de 13, 14, 15 graus i ja segur, si no estàs preparat, això no pots aguantar.
Ho has comentat una mica per sobre, just després de fer el Canal de la Manxa te'n vas anar a fer un any després a l'Estret de Gibraltar.
Correcte, va ser el 25, perquè faltava, no, clar, quan fas una cosa al Canal de la Manxa, diu, bueno, escolta, me falta l'Estret de Gibraltar, i bé, no, l'Estret de Gibraltar va estar 3 hores de setmana, 3 hores 10, i bueno, també va ser difícil les corrents i depèn del temps, i bueno, són reptes que si tu l'entrenes, doncs ho pots assolir, no? I això és molt important, perquè estar preparat per poder fer aquests reptes. Ara hi ha molts que tothom vol fer reptes, però jo sempre dic que si tu l'entrenes i estàs preparat, els pots assolir, si no.
L'Estret de Gibraltar no el recordes tan dur com el Canal de la Manxa?
No. Jo faria 3 vegades més de Gibraltar per no fer el de la Manxa, no? El de la Manxa guardo un gran record, però és molt dur, és molt dur. És la prova més dura que té una llarga distància.
En aquest sentit, com es prepares o com es preparen aquests reptes més enllà del tema d'entrenar? Perquè, clar, no només depèn d'entrenar.
Bueno, l'important, a part d'entrenar, és psicològicament, no? Si tu no has de preparar primer, tu la prova la prepares, saps que farà molt de fred, has preparat el fred, has d'estar bé físicament, amb el tema abdominal, el tema lumbar, perquè si tu una prova, doncs, dius una aquella prova a durar 10 hores, però en dura 14, doncs has d'estar ben entrenat per això, no? Llavors aquí hi ha factors, doncs, d'alimentació, mental, sobretot molt mental, per superar els moments difícils que pots passar, una rampa, una descomposició d'estómac, se't posa el fred al cap, a l'esquena, moments difícils, però si tu mentalment estàs preparat, doncs això ho superes.
També has fet el Canal de Suez.
Sí, és una prova, allò és un mar molt tranquil, perquè és un canal, i és d'Ismàlia pel Saic, i tornar, eren 26 quilòmetres, i també, doncs, és una gran experiència, no?, perquè quan això començava a la distància, doncs hi havia un de cada país, i, bueno, era un gran repte, i els egipcis, doncs, són molt bons en aquella època en llarga distància i realitzaven tres proves molt importants, però la prova reina per competir és la Capri Nàpoles, que aquest havia fet durant 5 anys, i l'any que estem menys sigut 8 hores 15 i l'any de més 14 hores, no? Vull dir que també depèn del mar i les condicions climatològiques.
També per relleus vas fer una cosa que ens toca més de prop, que és Tarragona-Mallorca.
Sí, vaig poder fer amb l'Iñaki Díaz, amb el Jaireta i amb l'Àxel de Noves, perquè ens aniria del Pito i jo, i bueno, va ser tremendo, va ser una cosa tan bonica, vam patir molt, vam estar 58 hores, i va ser, bueno, que tenim un rècord, un altre rècord del món, i va ser una experiència sensacional. Vam patir molt, vam trobar moltes, moltes meduses, que és l'enemic número d'un nedador, i després, doncs, bueno, vam trobar també mala mar, i, però bueno, va ser una experiència inolvidable, i coges una fita d'aquestes, doncs, si costa més encara és més lluable, no?
I psicològicament, quan fas una fita d'aquestes que has d'estar nedant 10-14 hores, com s'afronta? Perquè ha d'arribar un moment que el teu cos ha de voler parar.
Bueno, hi ha un moment que tu portes un ritme de creuer, estàs molt mentalitzat, repeteixo que si tu no estàs ben entrenant, doncs no pots competir, i la mentalitat és molt, molt important. Però, clar, si tu en una piscina no pots fer, fas 10 o 12 cops d'una piscina, doncs no pots tirar al mar, i si no fas, i després vas al mar, jo que faig, durant una setmana faig piscina, durant el cap de setmana fem mar, no? I veiem un company i anem entrenant. Però, clar, si tu no fas tirades llargues de 10, 12, 14, 15, 17 quilòmetres, doncs tu no pots fer reptes importants, no? I llavors és molt important, és mentalitzat i està molt bé físicament preparat.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
De tots els reptes, n'hem comentat uns quants, n'hi ha algun que t'hi quedes?
Sí, n'hi ha un que vaig ser una nit de Cap d'Any, que s'ha recordat molt de 24 hores, que vaig estar en una piscina de 25 metres, aquí als Ploms, que vaig fer 88 quilòmetres, 712 metres, que vaig fer de rècord molt francès, amb 1.200 metres més. Però jo, el que guardo molt record, a part dels 24 hores, que és un record inoblidable, doncs és el canal de la Manxa, que és el cap que el nedador doncs té, no? I llavors va ser una il·lusió molt important, doncs poder, que em seleccionessin per poder anar representant internacional, no? Allò que tothom vol ser internacional, a Austràlia, que per mi doncs va ser una il·lusió enorme poder anar, doncs, diguem, acabar competint amb un esport que d'aigües obertes que a la fi no va homologar el nato a Perf. I per dir això va ser una il·lusió enorme. I em quedaria amb les tres coses, no? Fes a la Manxa, arreu del món i ser internacional.
En aquest aspecte t'anava a preguntar com creus que ha canviat la natació en aigües obertes, perquè clar, estem parlant dels anys 80, que encara no estava ni homologat, i ara ha fet un canvi molt exponencial.
Jo diria que ara no m'agraden perquè ara és un circuit, van la gent molt junts, un xupant roda a l'altre, i com falten 12.000 metres, doncs el que és més fort fa la seva guanya, no? Estan molt preparats, però jo sóc dels que penso que aigües obertes han de ser, doncs, una Capri Nàpoles, una prova de 25 quilòmetres, amb la qual, doncs, el nadó hagi lluitat amb el mar amb condicions que siguin bones per tothom, però això que sigui amb circuits tancats, això, doncs, a mi no m'agrada. Jo crec que les aigües obertes ha d'haver la dificultat, ha d'haver l'habilitat del nadador, o l'habilitat del que et porta, o de la piragua, o del patró del barc. Vull dir, ha perdut aquella essència d'aigües obertes, no? I això, doncs, és per mi el que té la Capri Nàpoles, havia anat també a prova als Estats Units, que també s'hi ha d'aquest tipus de manera. Vull dir, i crec que a aquella distància, aigües obertes són aigües obertes, ja ho diu el nom, no? I ara que fa 15 anys van fer la Radical Swim i fa 15 mesos i mig va haver dificultats amb un tram de cursa i l'altre doncs t'acompanyava al mar, no? I allí els nedadors vam xalar, vam disfrutar, no? No havia perill per ningú, però realment Pallars Obertes és això, no?
Nadar, ara ho comentàvem, t'ha permès viatjar arreu del món, pràcticament.
Sí, jo m'ho he passat molt bé. Jo vaig tenir una aventura, vaig fer... Vaig anar a fer el riu Paranà, de... vaig fer 30 quilòmetres, a Rosario, Argentina, i també doncs, va ser una experiència molt, molt bonica, no? Però, bueno, vaig poder anar doncs, a Argentina, tot el que és Europa, doncs, per tot arreu, i això, doncs, t'envolta també, doncs, d'orgull de poder nedar i poder visitar i poder, doncs, gaudir d'un pas a fer-ho, no? Però, fins que no nades, no disfrutes, no? Perquè tu has d'entrenar pel dia de la cursa i després, doncs, quan acabes estàs una miqueta cansat, però realment disfrutes de l'entorn i és molt maco i el mar és una cosa tan bonica que, jo sempre ho dic, després de la pandèmia la gent sembla que hagi descobert el mar, no? Tothom va nedar, tothom disfruta i això doncs és obrir, no? És una instal·lació oberta, és gratuïta, no? El mar, i que t'ho passes molt bé.
Ara comentarem això que deies, però per anar acabant, no sé si encara continues, tot i que en menor mesura, proposant-te reptes.
Bueno, vaig fer una, com vaig fer de 60 anys, vaig anar per la FEMA, per la Fundació de la Sabanya Vivar, d'aquí de Reus, i vaig fer des del Fagnà fins a Salou, vaig estar 14 hores, i va ser un repte el que també volia fer, és el de Sant Jordi. Ara vaig fer fa... a veure, 15 dies, Rodes Vermaris, va estar 6 hores 25 minuts, i després Europa, Àsia. I, bueno, hi ha una cosa que tinc pitjat en un fil, que doncs jo aquí he d'estar molt ben preparat i m'he marcat fer-la pel company 75 anys, que és l'equip de Senyor Bou, i es poder fer, doncs, a Dènia o Javier fins a Eivissa. Això són 92 quilòmetres, i, bueno, si estic bé en condicions i m'ho permet el temps, doncs seria una cosa que voldria intentar i fer.
Això de cara a l'any que ve, no? El 2025. Estarem pendents. Estarem pendents d'això. Suposo que anirà ja més cap a l'estiu, quan l'aigua estigui més calenteta.
Bueno, això s'ha de fer amb lluna plena, normalment sempre al final d'agost, i perquè la mar és per... i hi ha més llum i com que m'has de nit i és una cosa dels coses de la vida, és una cosa que sempre he volgut fer-ho, hi ha gent que ho ha fet el tercer o el segon, però bueno, jo si em poso fort i no passa res i estic bé, doncs jo doncs intentar-ho sempre quan estigui en condicions i el temps m'ho permeti.
Ja per acabar, ara ho comentaves, com estàs vivint aquest boom que hi ha de les aigües obertes? Perquè en els últims anys hem de dir que ha passat a ser un esport que és molt practicat.
Bueno, jo molt content, jo crec que és una cosa molt bonica, vull dir, tu vas deixar-li diumenge, o sis de cada dia, gent que va anar amb la seva boia, i pel mar, que és molt bonic, a més, la gent va nedar, hi ha gent que va més de pressa, hi ha gent que va menys de pressa, i això és una cosa que la gent ha trobat com un espai que ha descobert, no? Doncs a mi m'agrada molt, i tothom té el seu nou pre, la gent ha anat tot l'any, vull dir, és que la gent que ho prova ho vol tornar a fer-ho, no? I jo aconsello doncs, que la gent doncs, que es compri el meu pre, si no aguanta l'aigua freda, jo vaig amb neu pre, i és un bé de poder anar per aquestes platges que tenim tan boniques, la Patillada, la Rebassada, a Salou, a Camins, tot el que és la costa de l'Ametlla. Anem entrenant diferents puestos dissabtes i diumenges, i això és molt bonic, des de que fa aquí, que no fa tant de fred, sempre tenim sol que ens acompanya, i és una cosa molt bonica, i a més de tota Catalunya, hi ha una gentada que fa aigües obertes, i és impressionant, totes les travesses que es fan, vull dir, és que, bueno, estem invadint el mar els nostres aigües obertes i això és molt bonic.
Down. sóc el mar. Vull que les onades i la sal siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi sigui perquè ha de passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i la sal siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi sigui perquè ha de passar. Sigui perquè ha de passar.
I així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dilluns 25 de novembre. Nosaltres marxem, però tornarem demà com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots aquí a Randa Mar.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Que sigui per què ha de passar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Els imprescindibles. Els imprescindibles. Don't you worry. Don't you worry about a thing. A Ràdio L'Escala.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.